Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Titulars amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
L'endemà de la visita del conseller de Salut a l'Hospital de Calella, avui és dia de balanç del que va anunciar Dolors.
I malgrat que Antoni Comín no va poder concretar cap inversió, per de moment el proper any, des del comitè d'empreses valora la trobada com d'agradolça. La presidenta Maria Jové veu positiu que com a mínim el conseller s'hagi reunit amb els treballadors per escoltar les seves demandes i neguit, segons Jové, això era impensable en l'època del seu antecessor Boi Ruiz.
I la visita del conseller va coincidir amb un dinar a la ciutat, en aquest cas del secretari d'organització del PSC, Salvador Illa. Ell també va parlar de la visita del conseller.
I li va reclamar que es deixi de visites i d'anuncis i que doni solucions reals a les deficiències reconegudes a l'Hospital de Calella. Illa, que va reunir-se amb l'agrupació local socialista i amb membres de la Federació Comarcal, va lamentar que aquest és un cas més que demostra que el govern de la Generalitat porta 5 anys fent política d'esquenes als ciutadans. I tancarem també el capítol de la visita del conseller amb la valoració en directe amb el president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Albert Fernández Terry Cabres.
I nou tall en el subministrament d'aigua a Pineda de Mar.
Els operaris de Sore han treballat aquest matí per solucionar una avaria que ha deixat des de primera hora del matí a pràcticament tota la població sense aigua. Segons Sore, l'avaria s'ha produït per les obres de reparació d'una canonada que abasteix l'Alt Maresme.
Tots els centres educatius de Catalunya, tant públics com privats, hauran de tenir en un termini màxim de 3 anys un pla de convivència per abordar conflictes i els casos de bullying entre els alumnes.
És una resolució recent de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat que reforça així les eines per combatre el que s'està convertint en una plaga i que troba terreny adobat a les escoles, ara també gràcies als telèfons mòbils i les xarxes socials. Avui reflexionarem sobre aquest problema amb la directora de l'escola Salicru, amb Anna Codina, directora d'un centre que justament disposa d'aquest pla de convivència.
L'Hospital Sant Jaume de Calella necessita inversions urgents, però encara no n'hi ha de concretades ni quantitativament ni temporalment. És el que va admetre ahir des de Calella el conseller de Salut, Antoni Comín, a la visita oficial que va fer a la ciutat en una jornada farcida de reunions.
Comín, en una entrevista concedida a Ràdio Calella Televisió, va admetre que el Sant Jaume és un dels 4 centres hospitalaris públics del país, dels 60 que hi ha, que més deficiències pateix. Va posar sobre la taula el fet que aquest 2017 és el primer any pressupostari en què el departament no té l'aigua al coll i ha pogut començar a endreçar el mapa sanitari català. En aquest sentit, ha reconegut l'esforç que han hagut de fer els professionals de la salut per garantir el servei de forma metafòrica. El conseller deia que després de molts anys dins el túnel, ara se'n comença a sortir.
No se'ns escapa que l'hospital està en una situació d'inquietud, que aquest hospital té necessitats evidents d'inversió i que els seus professionals doncs, han passat aquests anys de la crisi doncs, com a molts altres llocs, per altra banda, doncs, amb dificultats, han fet un esforç molt gran. El professional, després d'aquests anys d'esforç, és normal que està cansat i vol que des de les institucions els hi expliquem que el túnel té sortida.
I davant d'aquest nou escenari en què s'han aturat les retallades i que el departament té capacitat d'inversió, el conseller va explicar que el que s'està fent ara és una diagnosi de la situació existent i a partir d'aquí establir un calendari d'inversions a partir d'un ordre de prioritats. Aquest serà, doncs, el que determinarà el quan i el com per l'Hospital de Calella.
El que hem de fer és identificar quines són les inversions necessàries pel conjunt del territori, és el que estem fent, quin cost té tot això, quants anys necessitarà el país per satisfer totes aquestes necessitats d'inversió. Penseu que estem parlant d'inversió no només en pedra, per dir-ho així, en arquitectura, en edificis, sinó també en tecnologia.
En el mateix sentit s'expressava també l'alcaldessa Montserrat Candini, que subratllava que l'Hospital de Calella, per la seva situació actual d'infrafinançament acumulat de molts anys, necessita una actuació urgent. Diu que aquesta serà prioritària un cop es faci la planificació d'inversions.
L'Hospital de Calella és dels quatre del conjunt de Catalunya que mereix un tractament el més ràpidament possible, perquè certament el seu dèficit estructural i la seva infrafinançament és molt elevat. Per tant, jo crec que això és molt important. Segona cosa que ha dit el conseller davant de tots els alcaldes és que estem on estem per diverses coses. Primer, per un compromís que esdevé deute en el conjunt del govern de la Generalitat, és a dir, molt de deute, per tant, de tal manera que des del 2011 fins al 2015 pràcticament no es podia invertir, i és ara, aquest primer any, que es pot començar no únicament a pagar factures, sinó, a més, començar a invertir.
Quan a l'agenda d'ahir del conseller i prèviament a l'atenció als mitjans, Antoni Comín es va reunir amb una nombrosa representació d'alcaldes i regidors de l'Alt Maresme, zona inclosa a la regió sanitària del Sant Jaume de Calella, de municipis, per exemple, com Pineda de Mar, Sant Pol, Malgrat, Santa Susana, Arenys o Canet. A l'arribada al centre hospitalari va ser rebut amb xiulets per personal sanitari i membres del moviment de la Maria Blanca de l'Alt Maresme i la Selva, també de Podem, van exhibir pancartes de rebuig a les polítiques de retallades. Comín va aturar-se a parlar amb ells mentre accedia a les instal·lacions hospitalàries, acompanyat per l'alcaldessa Candini, també pel president de la Corporació de Salut del Maresme i la seva directora Janit.
Doncs el comitè d'empresa de l'Hospital Sant Jaume de Calella valora positivament la trobada amb el conseller Comín.
La presidenta, la portaveu del comitè, Maria Jové, ha destacat a Ràdio Calella que, tot i no tenir un compromís ferm sobre inversions ni tampoc cap calendari, el fet que un conseller hagi passat una hora escoltant les demandes i preocupacions del personal sanitari ja és molt important. Jové ho resumeix, per tant, com un balanç agredolç.
Bueno, hi ha una part que sí que tenim aquest sabor agridolç, no? Perquè no hi ha un compromís cert de dir farem això tal dia i de tal manera. Això no ha passat, però sí que és veritat que ens ha dit que tenen que valorar quines poden ser les diferents actuacions, valorar què és el que s'ha de fer, però clar, ells tot això ho valoren una mica en conjunt.
Comín va assegurar als representants dels treballadors de l'Hospital de Calella que el centre és viable econòmicament. Contestava d'aquesta manera una de les preguntes fetes pels treballadors. El comitè d'empresa també va voler deixar clar al conseller que no es tracta només d'un problema de diners, sinó també de qualitat del servei i d'incomoditats per falta d'espai.
I ara busquem també la valoració de la visita del conseller, saludant en directe el president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Albert Fernández Terricabres. Senyor Fernández Terricabres, bon dia.
Bon dia.
Estan satisfets amb el que va explicar ahir el conseller Comín?
Home, estem satisfets perquè li vam poder transmetre quines són les nostres necessitats i ell va comentar que s'adonava que fer inversions a l'Hospital de Calella era un tema prioritari. Des d'aquest punt de vista estem contents també perquè va tenir l'oportunitat d'interaccionar amb diferents professionals, el comitè d'empresa, la junta facultativa, la Junta d'Infermeria, i va poder rebre directament totes les opinions dels diferents col·lectius professionals que treballen a la corporació.
Un cop reconegudes les deficiències de l'Hospital Sant Jaume de Calella per totes bandes, senyor Fernández Terricabres, fins quan es pot dir que es pot mantenir la situació actual?
La situació actual s'ha de solucionar amb el tema d'urgències el més aviat possible. Per això estem treballant amb la idea d'alliberar uns espais que en aquest moment ocupa Salut Mental, que són 600 metres quadrats, per poder, d'alguna manera, guanyar espais que ens permetran solucionar en part el problema que tenim urgències. Lògicament, després han de venir noves inversions per fer el que tots volem, que és una remodelació i ampliació de l'actual Hospital de Calella.
Una ampliació que passaria per l'ocupació dels terrenys d'aquesta zona d'aparcaments, a partir de la qual es va fer una permuta amb l'Ajuntament de Calella.
Efectivament, aquesta és la idea i això ja està, diguem, pactat amb l'Ajuntament de Calella.
Es tenen tots els treballs previs al fet de disposar els diners ja enllestit o, si més no, encaminats?
Sí, bueno, aquí hi ha un problema pressupostari. Nosaltres, per fer-ho, necessitem uns diners que han de venir del CatSalut i de la Conselleria de Salut. El compromís del conseller és tenir-nos en compte perquè quan hi hagin aquests diners, calculem a partir del proper any, doncs ells consideren que l'Hospital de Calella és una inversió prioritària que han de fer. Però també ens adonem de que el que no es pot fer és petites arreglos i petites ampliacions. El que s'ha de fer és un projecte integral fent aquesta remodelació i ampliació de tot l'hospital.
En tot cas, diners que no arribarien, com a mínim, fins al 2018-19.
Efectivament. De totes maneres, construir una ampliació de l'hospital és un projecte que durarà anys. Aquí el problema més urgent és el de, d'alguna manera, solucionar el problema d'urgències, i la primera mesura, i amb aquesta portem temps treballant, però ara ja sembla que està encarrilada, és guanyar espai amb la sortida de tots els despatxos que ocupa Salut Mental, que guanyaríem 600 metres quadrats, que ens permetria posar llits perquè no hi hagués, diguem, tanta gent als boxos d'urgències.
Aquesta actuació té un cost? Han calculat ja el cost que tindria?
Aquesta té molt poc cost, és simplement endreçar els espais que ara estan ocupats per despatxos i allà podríem posar llits, eh? Però, diguem, on estem ara, diguem, esperant és la sortida, eh? De tots aquests professionals de salut mental que s'han d'anar a una ubicació fora de l'hospital. La reforma seria relativament ràpida i, en tot cas, això ha d'estar abans de finals d'any, segur.
Senyor Fernández Terricabres, com és actualment la relació entre la direcció i els treballadors de l'hospital?
Bueno, una relació bona, i òbviament hi ha diferents opinions sobre diferents decisions, però jo crec que és una relació bona amb la qual sempre s'ha d'anar treballant perquè les vies de comunicació siguin el millor possible.
Senyor Fernández Terricabres, sabem dels treballs que s'estan fent, en aquest cas, als despatxos perquè a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva sigui plenament assumida la seva gestió per part del CatSalut. No sé si això creuen que suposarà un canvi en la gestió de tots els centres dependents del Consorci.
Això és bo. A més que la gestió, la gestió és per part dels professionals, la governança. Amb la governança, actualment, el CatSalut no és majoritari. Properament ho ha de ser. Això és bo per diferents motius. Un d'ells és que ens permet accedir amb més facilitat a diners, per exemple, del FLA per pagar els nostres proveïdors i creditors. I l'altre és que segurament també facilita les inversions. Ahir el conseller ho va dir, doncs, òbviament, aquelles corporacions amb les quals són majoritaris es senten més còmodes a l'hora de fer noves inversions. És un pas que s'ha de fer. Hem tingut alguns problemes per fer-ho, burocràtics, però estan en vies de solució.
I tot plegat, tant la visita ahir del conseller, doncs també del que s'ha estat parlant en els últims mesos, en definitiva, és perquè el ciutadà, el pacient, rebi una millor atenció, una atenció doncs que des de, per exemple, els mateixos professionals admeten que no poden oferir en els nivells que voldria. No sé, des de la corporació, vostè que n'és el president, què li diria al pacient, a l'usuari de l'Hospital de Calella en aquest cas?
Jo li diria al pacient que treballem perquè siguin cada vegada millor atesos i les inversions que han de venir han d'ajudar això. També perquè el treball dels professionals, que no vull oblidar, sigui més confortable. Uh-huh. És a dir, actualment necessiten més mitjans de dos tipus. Un és espais i un altre és materials amb els que treballar. Amb la qual cosa jo crec que aquests diners que han de venir seran bons perquè milloraran l'assistència als nostres pacients i també milloraran les condicions de treball dels professionals, que també és una cosa que ens preocupa i volem.
Albert Fernández Terricabres, president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, gràcies avui per haver atès en directe la nostra trucada.
Moltes gràcies a vosaltres.
doncs el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va venir ahir a Calella i també va reclamar des d'aquí al conseller de Salut que es deixi de visites i d'anuncis i que doni solucions reals a les deficiències reconegudes a l'Hospital de Calella. Illa va reunir-se amb l'agrupació local socialista i membres de la Federació Comarcal i va lamentar que aquest és un cas més que demostra que el govern de la Generalitat porta 5 anys fent política d'esquenes als ciutadans.
Illa va dir en una entrevista a l'Infovespre de Ràdio Calella Televisió que l'executiu català viu obsessionat amb la qüestió independentista i que això l'allunya dels problemes reals dels catalans. Ho va contraposar amb la política que està fent el PSC a Catalunya, va dir, recordant que van esmenar el projecte de pressupost per aquest 2017 per reclamar justament inversions pel Sant Jaume de Calella.
Fan falta no són visites sinó solucions i compromisos concrets. Pel que fa referència a una infraestructura que és l'Hospital de Calella, que tothom reconeix, el propi conseller també, que està molt per sota dels estàndards requerits avui en dia, el que fa falta és, insisteixo, compromisos concrets i inversions, no paraules.
El secretari d'Organització també va referir-se a l'anunci d'inversió de 4.000 milions d'euros en infraestructures a Catalunya que ha fet aquesta mateixa setmana el president Mariano Rajoy. Illa va dir que arriben tard i amb els deures per fer.
És un primer pas molt tímid, molt insuficient, que queda molt lluny de les expectatives que aquí deia nostre tenen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i nosaltres mateixos, però és un primer pas que veurem si es compleix o no es compleix.
I en clau local, el secretari d'Organització del PSC va assegurar que Calella és un bon exemple de la manera de fer socialista. Amb l'objectiu, diu, de ser útils a la societat, confia que la participació dels socialistes calellencs en el govern local i la feina feta doni fruits de cara a pròximes convocatòries electorals.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Terines Group, estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 51 11.
facebook.com/Ràdio Calella, twitter@Ràdio Calella TV.
Tots els centres educatius de Catalunya, tant públics com privats, hauran de tenir en un termini màxim de 3 anys un pla de convivència per abordar conflictes i els casos de bullying entre alumnes. És una resolució recent de la Conselleria d'Ensenyament del Govern català que reforça així les eines per combatre el que s'està convertint en una plaga i que troba terreny abordat a les escoles i ara gràcies als telèfons mòbils i les xarxes socials.
Sí, de fet, contra l'assetjament escolar entre nens i joves ja fa mesos es va posar en marxa un telèfon d'atenció i ajuda al 900 018 018 que en els dos primers mesos ja va detectar al conjunt de l'Estat uns 2.000 casos d'abusos. Són situacions molt delicades que afecten a persones en edat de creixement i maduració, en un moment, per tant, d'alta vulnerabilitat, tímids i porucs a l'hora d'explicar què els passa i, per tant, rebre ajuda. És per això que les administracions han pres decisions en la línia de prevenir, també intervenir i fixar protocols per gestionar aquests conflictes al centre, a l'aula i també a l'entorn. El primer pas és disposar d'aquest pla de convivència controlat per una comissió específica.
I avui, per parlar d'aquesta problemàtica social, ens posem en contacte des de Ràdio Calella Televisió amb la directora de l'Escola Salicru, amb Anna Codina. Anna, bon dia.
Bon dia.
Fins a quin punt l'assetjament és una problemàtica latent als centres educatius?
Bé, en la nostra escola es pot produir algun cas. Tampoc és que sigui una cosa, en el nostre cas, molt, molt ordinària, però sí, sí, ja pot passar un cas per any, pot passar, sí.
Dèiem que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha fixat doncs, aquest termini màxim de 3 anys perquè tots els centres educatius tinguin aquest pla de convivència. De fet, bona part ja el tenen i el Salicru és un.
Sí, 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 hi ha un pla de convivència on es tenen doncs, mesures de diferents aspectes que poden passar. Primer, com l'escola desenvolupa la convivència del centre i en generar en gèneres ordinaris, i després, en el cas que hi hagi algun conflicte, com això es gestiona.
Quina conducta de l'alumne pot indicar doncs, que està patint un cas d'assetjament? Quins serien els indicis que pot tenir, doncs, en aquest cas, el mestre o els treballadors del centre educatiu per activar el que es desprèn d'aquest pla de convivència. Podríem dir que està trist, que s'aïlla, que potser comença a treure males notes. Què és el que comença a preocupar de la conducta d'un menor?
A veure, en principi els casos que vosaltres us esteu referint, que són els casos d'assetjament o els casos de bullying, d'acord? En principi són casos especials, diguéssim. Aquests casos no es determinen davant de la classe, no es fan mai en l'aula, sinó que esdevenen doncs, en espais on els nens, per exemple, toca el timbre per anar al pati, els nens s'aixequen i se'n van amb el passadís, van fins al pati, doncs aquest seria un moment on hem d'anar amb atenció, o per exemple quan un nen va al lavabo i veure quins alumnes entren darrere, etc. Aleshores, tant pares com mestres, aquestes conductes no les veiem així, perquè si no ja de seguida intervindríem. Cosetes que podem detectar, nens que perden material sovint, no troben el llapis, no troben la carpeta, els deures se'ls han deixat, estan com no entenen què ha passat. Això podria ser ja un indicador, perquè podrien haver-hi companys que els amaguen les coses. Aleshores, si en el pati l'alumne se'ns posa molt al costat, i veiem que té una actitud com de por i en ronda molt i no juga amb els altres companys, això seria un altre indicador. Pot presentar angoixa, pot presentar inseguretat, es posa nerviós, no vol parlar en públic, per exemple, i veiem que a vegades és objecte de bromes desagradables, que o és anomenat amb mal noms, això també seria un dels indicadors.
Com acompanyeu els pares en situacions d'aquest tipus?
A veure, en principi, els pares, moltes vegades el nen a casa ho pot manifestar o està molt nerviós o presenta alguna conducta agressiva, i llavors en les reunions quan venen amb nosaltres, ells ens expliquen que el seu fill està malament i que pot presentar trastorns psicosomàtics, amb mal de panxa, mal de cap, no vol venir a l'escola, i sense dir ben bé què és el que li està passant. Aleshores, nosaltres el que fem és reunir-nos amb ells. Nosaltres tenim un full d'observació que és bastant objectiu amb les coses que poden passar-li, i fem totes aquestes preguntes i anem marcant amb un fluorescent doncs tot els graus que pot passar el nen. Aleshores, als pares se'ls explica doncs, que hi ha un protocol, que el protocol com es va seguint. Dintre del cas de bullying hi ha diferents rols. Hi ha el rol de víctima, també hi ha el rol d'agressor, però també hi ha el rol de partidari, els observadors, i explicar-li una miqueta doncs, quin és el rol que estableix diferents nens que poden estar presentant aquestes conductes. Llavors, els pares una vegada ho veuen, es queden, bueno, ja veuen que nosaltres ja sabem una miqueta de què parlem, no? I llavors de seguida se li posa ajuda psicològica al nen que està vivint aquesta situació, amb ell, i a l'agressor també se li ofereix un altre terapeuta, però que també se li ofereix ajuda psicològica, perquè moltes vegades aquests agressors són víctimes en unes altres situacions, poden ser fora de l'escola.
Anat feia referència a un full d'observació que seria com una mica anotacions, no?, que prenen els mestres sobre...
No, les anotacions que prenem, ja et dic, els casos de bullying són sutils, vull dir, això es presenta potser més amb nens més grans. Nosaltres aquests casos els detectem a cicle superior, amb nens de 10 fins a 12 anys, a vegades amb 9, però més petits són més abralles entre companys. Però els casos de bullying són molt sutils, perquè ja tenen consciència de que això no és correcte i llavors ho fan en moments que l'adult no té un control. Per exemple, a la classe és complicat que ho facin, a no ser que sigui de forma molt sutil d'un nen que constantment se li cau la safata a terra, no? I el nen dius, a veure què passa, i quan t'hi fixes bé és que veus que un company quan passa li tira la safata. No? Uh-huh. Llavors, a nosaltres l'observació que fem ho anem registrant, però és un full que és, per exemple, et podria dir, no? Sovint presenta blaus o talls inexplicables, no? O, per exemple, presenta trastorns psicosomàtics, mals de panxa, mals de cap, vomites, si és això, doncs nosaltres ho marquem amb el fluorescent, no? Per exemple, expressa amb inseguretat o ansietat, doncs això ho marcaríem. o presenta canvis d'humor i canvis d'estat sobtats, també ho marcaríem. I llavors, bueno, altres coses com això, no? Quan sempre explica històries, diu mentides o fa estranyes justificacions, això també seria un indicador. Però hi ha nens que presenten molts i hi ha nens que no presenten tant, eh? Nosaltres tenim tots els indicadors i anem marcant.
De fet, evidentment, el que és l'assetjament a l'escola, doncs, presenta una gamma tan àmplia de nivells, no podríem dir, de situacions, des de les que estan tan subtils. De fet, el Departament d'Ensenyament ha llistat una mica quines poden ser les conductes que es consideren en assetjament, tant siguin agressions físiques com verbals, socials i també digitals, utilitzant tecnologies. A l'escola Salicru, no sé si també heu detectat, doncs, aquest mal ús que es fa, per exemple, de dispositius mòbils o també de xarxes socials en menors.
Clar, nosaltres des de l'escola, això sempre ho diem, no? No crec que l'edat de 11, 10, 12 anys siguin edats perquè els nens tinguin un dispositiu mòbil a les seves mans, perquè això s'ha de fer amb un bon ús i sempre des d'un control parental. Aleshores, nosaltres sempre els ordinadors pensem que ens han d'estar en un lloc, no a l'habitació del nen, sinó en un lloc visible des de qualsevol lloc de la casa. Ja pot ser un espai en el menjar, ja pot ser en un despatx, ja pot ser en un lloc. Llavors, en allà, tu veus si l'alumne, doncs, no sé, es xateja o fa qualsevol cosa i el pare ho pot observar. Clar, si tu dones un telèfon mòbil a un menor i el menor fa aquest ús, clar, nosaltres pensem que encara no és edat perquè tinguin aquest ús. Avui, justament, en parlàvem i dèiem que moltes vegades els nens poden enviar WhatsApps a altres companys i queda per escrit. Llavors, això és fàcil de detectar. Però també pot ser que aquest nen rebi una trucada i en principi, sí, una trucada d'un d'ells per parlar i després, quan estan tots, doncs s'inciten a dir-li un mal nom i llavors tots es posen a riure i aquest nen penja, no? Llavors, el que pot passar en aquest cas és que, clar, això no queda registrat i és molt més difícil de provar.
Anna Codina, directora de l'Escola Salicru, gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Una nova avaria de l'aigua ha afectat aquest matí la majoria d'abonats de la població de Pineda de Mar. A primera hora, els usuaris han començat a notar com l'aigua arribava amb menys pressió fins que finalment s'han quedat sense subministrament.
L'empresa Sore ha informat que estan treballant amb l'objectiu de poder normalitzar el servei aquest migdia a Pineda i que la causa són unes obres de reparació que s'estan fent aquests dies a la canonada general de l'Alt Maresme.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
I ara la previsió del temps amb Joaquim Serra. Quim, bon dia.
El temps avui no ens ha de portar cap complicació destacable. Ambient assolellat novament com ahir a tota la comarca, si bé apareixeran teranyines de núvols prims, núvols alts, com molt aquesta tarda alguns núvols mitjans, però vaja, seran sempre nuvolositat poc important i una situació, per tant, tranquil·la també pel que fa als vents i pel que fa a l'estat de la mar, tot i que la Marina de Garbí aquesta tarda reforçarà una mica i farà que la mar també es pugui alterar lleugerament, però vaja, tot dintre la normalitat aquest matí, mar arrissada, migdia amb marejol i tarda en petites àrees de maror poc destacables, com dèiem. A banda d'això, les temperatures continuen sense canvis. Aquesta passada i les mínimes no han variat i avui les màximes també seran semblants les que van tenir i, per tant, s'enfilaran per damunt dels 20 graus en molts punts de la comarca cap als 21, puntualment fregant els 22. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tot indica que tindrem, el temps vol canviar una mica, de fet, i tindrem un increment dels núvols. No hi haurà precipitació, però sí que tindrem un dia més variable. Nuvolositat més abundant al matí fins al migdia, obertura de clarianes a primeres hores de la tarda, però de cara al vespre, altre cop, la nuvolositat es tornarà a incrementar. Com dèiem, no esperem precipitacions demà divendres, i en conjunt els vents seran fluixos, novament giren cap a sud-sud-oest entre el migdia i la tarda, amb una situació marítima dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. Les temperatures de nit pugen una miqueta més, mentre que les màximes pràcticament no variaran. Per tant, l'ambient serà relativament càlid demà aquí al Maresme, malgrat l'augment dels núvols. Pel que fa a la previsió de cara a dissabte, aquí sí que tenim un petit canvi de temps, que passarà amb molta celeritat, molt ràpidament, però tindrem un dissabte al matí variable, tot i que pugui començar el dia amb força ullades de sol, s'anirà tapant, i entre el migdia i al llarg de la tarda s'esperen xàfecs localment de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca, on les precipitacions que de forma local podrien ser una mica intenses. Ho anirem seguint, demà ho acabarem de concretar. Pel que fa als vents, doncs s'espera que de cara a dissabte continuïn més aviat fluixos, uns vents que seran variables al llarg del dia i la situació marítima novament dominada pel marejol. Diumenge, altre cop el sol s'imposarà amb temperatures més baixes durant la nit, però amb màximes que de mica en mica remuntarà.
Marxem, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies per la vostra companyia.
Les dues.